Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'Ajuntament avança la renovació de la flota d'autobusos després d'arribar a un acord amb l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, que té les competències en mobilitat. En total, Sant Cugat disposarà de 27 nous autobusos dels 32 que té el municipi durant l'any vinent abans que es liciti el nou contracte del servei caducat des del 2018. A més, amb aquest acord, l'AMB es compromet a pagar 17 milions d'euros del consistori pels costos que està assumint per la prestació temporal del servei. L'alcalde Josep Maria Vallès ho defineix com un acord històric i com una passa endavant molt important per la ciutat per millorar l'oferta de mobilitat sostenible. Mentre Sant Cugat protagonitza any rere any els rànquings de ciutats més riques de Catalunya i de l'Estat, una realitat paral·lela s'està consolidant també al municipi. L'últim baròmetre inclusiu de Sant Cugat, publicat aquest dijous i que analitza les condicions de vida dels santcugatencs des de 2017, mostra un increment de la pobresa i sobretot de la carència material, que ja supera la mitjana catalana. Aquest darrer concepte fa referència a la situació en què una llar no pot permetre's almenys tres necessitats bàsiques de la vida quotidiana, com mantenir l'habitatge a una temperatura adequada, menjar carn o peix regularment o afrontar despeses imprevistes. Així, una quarta part de la població viu en risc d'exclusió social, que és el resultat de la combinació de pobresa i carència material. Aquesta proporció ha augmentat 10 punts des de 2017. Netflix estrena aquest divendres Superstar, una sèrie de televisió amb segell santcugatenc sobre Tamara, la icona popular dels anys 2000, que va estar a la fama amb Cròniques marcianes. El projecte, creat per Nacho Vigalondo i produït pels Javis, compta amb la codirecció de la santcugatenca Clàudia Costafreda i del mateix Vigalondo. La sèrie, estructurada en 6 capítols, gira al voltant dels principis artístics de la cantant, que es va donar a conèixer com a Tamara i posteriorment es va anomenar Llorena, i es va convertir en una icona després del llançament de la cançó No canvié. Com en totes les produccions dels Javis, el debat està assegurat. És legal que l'EMD reservi 200 places de l'aparcament de l'estació de Valldoreix per al veïnat de la vila? És el debat que ha ressonat aquest dijous a la Junta de Veïns de Juliol arran d'una moció presentada pel PP que demana un informe jurídic que ratifiqui aquesta iniciativa que el govern vol aplicar. La proposta ha tirat endavant gràcies als vots de Junts i Vox. El govern hi ha votat en contra perquè considera que quan el sistema de regulació d'aparcament s'aprovi quedarà avalat amb els informes tècnics i jurídics pertinents.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Hasta luego, cocodrilo.
Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
I amics del Cocodril Club, aquesta hora de programa serà molt especial perquè recentment tots els cocos podem celebrar 50 anys de discoteques. I quina millor manera de celebrar-ho que amb 25 cançons autèntiques omplepistes, més que bones cançons, hi ha autèntics himnes de tota aquesta història. I ningú millor que el nostre company periodista musical del Periòdico i de Rock Deluxe, Jordi Bianchotto. Què tal, Jordi?
Hola, què tal? Molt bé.
Tu has publicat recentment un reportatge que ha tingut molta repercussió a les xarxes socials, on ens destacaves, deies tu, una setlist para bailar hasta caer rendido.
Sí, eren, o són, vaja, 25 cançons que han sonat molt a discoteques de Catalunya al llarg dels anys, no? És molt important destacar que no són 25 cançons de música disco, com algú a vegades ha entès. Són cançons que han sonat a discoteques, que no vol dir exactament el mateix, perquè la música disco és un fenomen que va sorgir en un moment determinat, als anys 70, i abans que això passés ja hi havia música a les discoteques.
I tant.
Que no era música disco, era rock, soul,
exacte,
altres coses, no?
Això és una de les coses que et voldria dir quan arribem a la segona. Però escoltem primer la primera, molt que tu bé. Vas situar el 1966 amb el Black is Black dels Bravos, que això va fer història, no?
I tant, un número 1 espanyol al Regne Unit, això no passa cada dia.
Tot i que la cançó tinc entès que es va gravar a Londres, que els músics no eren els dels Bravos,
sí, sí, sí.
No?
De fet,
és igual, però...
S'ha dit que hi havia el Jimmy Page de Led Zeppelin tocant la guitarra.
Sí,
això és una cosa que no s'ha arribat a confirmar mai, eh? Però bé, hi ha la llegenda per allà.
Però és un tema absolutament rodó, eh?
Sí, i tant, molt de ganxo.
I encara vigent, eh? Nosaltres encara ens omple la pista quan fem sessions. Sí, mal, Black is Black. Fins i tot el coneix la canalla. La gent més jove coneix el Black is Black, eh?
Ja.
Quan ells no estaven ni en projecte.
I tant, que no s'hi fa 50 anys.
Clar, per això et dic que la pregunta és, les cosetes que ara estan de moda, que acaben de sortir, seran recordades d'aquí 50 anys i encara es ballaran, encara es posaran per la ràdio?
És una gran pregunta, que el deixem en suspens.
Sí. Black dels Bravos del 1966 és el primer himne dels 25 que Jordi Bianciotto ha destacat per celebrar 50 anys de discoteques. El segon ha situat un tema de Miriam Makeba, que podríem dir, el que ara es diu un one hit wonder, no? Perquè aquesta senyora, un èxit així comercial fort al nostre país, no l'ha tingut mai més des del Pata Pata del 67.
Sí, després, home, com tres dècades més tard, als 80, va destacar amb les seves col·laboracions amb el Peter Gabriel, no? Amb la trup d'allò de Graceland, no? Allò és una altra història totalment diferent, no? Però molt abans, això, el Pata Pata, que és una cançó que en llengua xossa de Sud-àfrica vol dir toca-toca. Ella mateixa diu que és la cançó més tonta de la seva carrera. Diu, això m'ho va dir en una entrevista fa uns 10 anys quan va actuar al Palau, no? Però tot i així la continuava interpretant perquè sabia que era el seu hit principal, no? Però bé, és una cançó molt, molt enganxosa. Suposo que en aquell moment tenia un toc d'exotisme estrany i no sé per quins motius exactament va funcionar molt a les pistes.
I a més, en aquell moment recordem que en aquest país no existia el divorci, que l'adulteri era delicte, i aquesta senyora també va ser molt popular a Espanya a nivell de xafarderies, de cotilleos, perquè llavors, al 67, ella ja tenia 5 marits.
Sí, aquest detall, la veritat és que el desconeixia, i està bé, és interessant també situar la cançó en el seu context total, sí, sí.
Pata Pata, que vol dir Toca Toca, del 1967, el segon himne dels 50 anys de discoteques, amb el nostre company Jordi Bianchotto, que ella s'ha preocupat d'escollir aquests 25 amb un criteri no tan sols de música disco, com ens deia, sinó de músiques que han sonat i que han agradat d'escoltar i de ballar a les discoteques. I aquí, en el tercer lloc, destaques el Inagada de vida, de Papallona de Ferro, no?, d'Iron Butterfly, del 1968. Jo, a l'arribar a aquest punt, quan vaig veure aquesta selecció teva, vaig pensar, veus, vaig recordar, abans a les discoteques s'escoltava música de molta qualitat. I es ballava o no es ballava, però es punxava. Cosa que ara no és així. O sigui, ja fa molts anys que hi ha una música pensada per ser ballada, però els mateixos èxits que sonen per la ràdio o les novetats que agrada sentir la ràdio no necessàriament sonen a les discoteques, no? Imagina, ara seria impensable que un DJ punxés alguna cosa semblant a l'Inagada de vida, no?
Sí, jo crec que tot ha canviat, ara hi ha molts tipus de discoteques, no? Segurament llavors hi havia un fil dominant, no? I ara, en canvi, segurament hi ha discoteques molt de batalla i discoteques que són més indie o més electròniques o més de tendències diferents, no? Ara, en aquella època, sí, Iron Butterfly a mi em sorprèn molt, perquè, clar, és una cançó de rock psicodèlic, però si ho penses, suposo que és ballable, sí. I a més, la versió de l'àlbum aquesta llarga, de 17 minuts, convidava també, doncs, a desvariejar la pista, suposo, durant llarga estona, no? Sí. I bé, tinc entès que va funcionar molt, no?, aquesta cosa de lisèrgica, no?, que tenia el tema, no?
És curiós perquè aquest tema va triomfar molt a les festes particulars, anomenades també guateques, perquè quan ens tocava fer d'Al Capone, Al Capone los discos, doncs sí, era una expressió molt popular en aquell temps, no sabíem per què, però sempre hi havia més nois que noies, no? Llavors hi havia gent com jo que, per no estar avorrit, perquè les noies, les guapes ja estaven agafades, diguem, doncs preferia posar discos. Però alguna vegada, gran miracle, hi havia el mateix nombre de nois que de noies a la festa, llavors ningú volia fer de discjòquei. I a l'Inagada de vida anava de conya perquè durava 17 minuts, i durant els 17 minuts tu podies lligar una mica. Perquè, clar, normalment estaria un tocata només.
Donava marge,
no, clar. És com ara, que posen un ordinador i tot va sol.
Clar, per tant, era la cançó ideal dels discjòqueis, no?
Hi havia poques. Hi havia el Hey Jude, però el Hey Jude era la més llarga, però clar, durava 6 i pico o 7 minuts.
Clar, no dona tant de marge per actuar. Ah, no? Sí. Canviar un Butterfly era perfecte, clar.
Escolta, escoltem, però, la versió resumida que en el seu moment es va fer per promo a la ràdio, perquè, clar...
Millor.
You know that I'm loving you. In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true?
me and take my hand. Oh, won't you come with me and walk this land? Please take my hand. Let me tell you this. In a God of eternity, don't you know that I'm loving you? In a God of eternity, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and we'll walk this land? Please take my hand.
I negada de vida, que sempre històricament s'ha preguntat què vol dir això, i la gent deia no vol dir res, però tu has averiguat i sí que vol dir alguna cosa.
Sí, és com una mena de formació o contracció de In the Garden of Eden, no? Del jardí d'Eden, no? I amb un registre així com col·loquial, no?
Iron Butterfly 1968, quart himne d'aquests 50 anys de discoteques des del Cocodril Club en Jordi Bianchotto. Un altre tema curiós que sonés a les discoteques.
Sí, tan curiós.
Molt curiós, i a més, sí. Jo recordo que era... Era molt progre parlar d'això.
O sigui, però deien... tu constates que això va sonar a les discoteques,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. Sí, però és que...
M'agrada que ho diguis, perquè algú m'ho ha posat en dubte a les xarxes. Diu, vols dir que això sonava?
Perquè no se'n recorden. Però, no a totes, però el DJ que anava de progre, de dir, jo vull aprendre una cosa que no ponen los demás, i que me lo he comprado fuera, i aquestes coses, que aquí todavía no se ha publicado, que llavors es deia molt, això. Posava aquest tema, de llavors dèiem Neu, el Neu. Grup Neu, però jo no sé exactament com es pronuncia.
Tinc entès que en Alemanya es diu, és Noi.
Noi.
Sí. I a mi em fa molta gràcia això, perquè realment és que Neu o Noi és un grup que, sobretot molts anys després, a partir dels 90, en el món així del rock alternatiu més experimental, va ser molt reivindicat, igual que Kraftwerk o altres bandes alemanyes dels 70 que treballaven amb l'electrònica, i semblava que era allò, el rock d'avantguarda. I quan vaig descobrir que aquesta cançó havia sigut carn de discoteca, doncs em va sorprendre molt. Ara, l'escoltes i sí, té aquest punt hipnòtic i és ballable, sí.
I això es diu... Halo Galo?
Halo Galo, sí, que em sembla ser que amb una mena d'argot alemany vol dir festa salvatge.
Vaja.
I això és un disc que es diu Tagomago, per cert, com una illa que hi ha al costat d'Ibissa. Ah. Crec que aquells nois van estar per Ibissa també en aquella època.
Segurament, i els havien fumat alguna cosa per gravar aquest
moltes
tema.
Moltes coses havien fumat, sí.
escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Halo Galo, que voldria dir més o menys festa salvatge amb un argot alemany. El grup s'escriu Neu, segurament es diu Noi, del 1972. Bueno, i arribant al 74, un autèntic seductor de les pistes de ball, eh?
Sí, aquí entrem ja en el pont que ens porta cap a la música negra, cap a la música disco, ja, no? Que és Barry White, el You're the First, the Last, My Everything, no? Que és allò, la Solfi de Filadèlfia, no? Així perfumat i libidinós i que convida, doncs, a la seducció nocturna, podríem dir.
Sí, sí, però eren produccions, com que es venien molts discos, hi havia pressupost, eren produccions amb molts bons arranjaments, molta orquestració, músics de conya col·laborant, eh?
Sí, tant i tant, és veritat, clar, era una era orgànica encara, no? Tot allà amb músics que treballaven allà picant pedra a l'estudi i amb perfeccionisme, de fet.
Un altre tema que encara omple la pista en les sessions revival del Cocodril Club, el de Barry White.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it? Really, really nice. I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything.
You are the first, The Last, My Everything, tu ets la primera, tu ets l'última, tu ets tot per mi, cantava i omplia les pistes Barry White al 1974. I en el nostre grup del Facebook, en el grup Cocodril Club, algú va dir: el amor no es aquello que queremos sentir, sino aquello que sentimos sin querer.
Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Avui programa especial. Avui estem especialment bailongos. Estem amb Jordi Bianchotto, benvolgut company, periodista musical del periòdico de Rock Deluxe, també escriptor de molts llibres sobre música, especialment del seu gran ídol, Bruce Springsteen. En Jordi s'ha preocupat d'esbrinar 25 autèntics himnes, 25 omplepistes, per celebrar que el nostre país ja fa 50 anys que tenim discoteques. I en el 75 ja apareix la primera anomenada reina de les pistes de baile. Mm-hmm. Perquè després va tenir molta rivalitat amb una altra. Però ella va ser anterior,
sí,
no?
Sí, la diva Donna Summer, que ja no és entre nosaltres, tristament. I la veritat és que això del Love to Love You Baby és un monument, també, no? Primer, d'entrada, és un producte molt interessant perquè és una cantant americana implantada a la música disco d'Alemanya, del Giorgio Moroder, els estudis Musikland de Múnich, que van ser un laboratori de la música disco europea. No? I allà aquesta cantant afroamericana doncs va imprimir el seu caràcter, no?, en aquesta cançó que també, com la d'Iron Butterfly, també donava molt de joc al disc, imagino, sí. Perquè durava 16 minuts la versió llarga. I bé, és una cançó que va ser polèmica perquè la senyoreta Donna Summer es va animar molt al llarg de del tema. Era com tot molt sensual, molt libidinós, sí. I hi havia doncs un moment en què s'emocionava i es va parlar doncs que hi havia una sèrie d'orgasmes per allà, doncs,
sí, simulats. Un gemec.
La BBC em va comptar tècnicament 23 orgasmes, que jo no sé com es compta això.
Ah, es compta.
Exactament. Si algú té la paciència d'intentar-ho, potser els pot identificar.
Era tota una cara de long play, sí, sí. També es va editar amb una versió resumida perquè fos més fàcil programar-la per la ràdio.
Yeah.
Love to Love You Baby, Donna Summer, 1975, quan les discoteques eren gairebé les capitals de la indústria musical internacional i estaven sempre plenes. I en el 76, un invent, un d'aquells fenòmens que es dona només molt de tant en tant, no?, en el món musical, que és Boney M.
Boney M, sí, també un producte també d'estudi amb uns cantants que no necessàriament corresponien amb els cantants que realment havien gravat la cançó, no? I aquesta cançó que he triat, que em podia haver triat altres, no?, perquè Boney M van tenir molts hits, però Sunny a mi és una cançó que em fascina, no?, perquè és alegre però és trista alhora, té un rerefons tèrbol. L'autor, un tal Bobby Hebb, va compondre el tema després que assassinessin el seu germà amb una cosa, doncs, de carrer, un episodi violent, i en un moment en què havia mort el Kennedy. Llavors té aquest rerefons, doncs, crepuscular, no? I fer ballar la gent amb una cosa que té aquest component trist a mi em crida molt l'atenció, no?
Sí, va ser un temazo en la seva versió original i Boney M va començar a triomfar fent aquesta versió adaptada a les pistes de ball, no? Que com tu deies, Boney M era una marca registrada per un senyor i per tant podia canviar els components,
no?
El Frank Farian, i podia canviar els components. Aquí a Barcelona ha actuat diverses vegades i cada vegada venien unes senyores diferents.
Sí, exactament.
Però, bueno, inclús hi havien representat que tenien la sessió de la marca només per Espanya. A Portugal hi havia un altre representant.
Yeah, o sigui, yeah, que... franquícia.
Exacte, com una franquícia, amb la qual cosa el mateix dia, a la mateixa hora, podien estar actuant els Boney M a diferents punts del món.
Ja, yeah, està.
Sunny de Boney M, original del 1976, pràcticament el primer gran èxit de Boney M. Després vindrien molts altres i encara avui dia és música de festa, música que omple les nostres pistes.
Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Són 50 anys de discoteques amb 25 himnes, una selecció que ha confeccionat el nostre company Jordi Bianchotto, que avui és el nostre convidat. I atenció, perquè l'any 77, un altre fenomen d'aquells curiosos. Les Bàcara, Maite i Maria, Yeser I Can Boogie.
Sí, sí, això aixeca ampolles, eh? Ja ho sé, perquè hi ha gent que em diu això és un espant i no mereix estar en aquesta llista. Però bueno, ja, no sé, gent com l'Alaska, per exemple, reivindica molt la Bàcara, no? Jo crec que aquesta cançó i algunes altres que van fer tenen molta gràcia, no? Tenen un estil hispànic, exòtic, eròtic, perfumat, així com libidinós i tal, que té molta gràcia. Jo sabé qui em vulgui, en fi, no sé què podem dir. També em van fer alguna altra, com aquella Parlez Vous Français, que va anar a Eurovisió en nom de Luxemburg, que no va guanyar ni res, però també va fer un paper curiós. No? Hi havia unes orquestracions així com luxoses, com una paròdia de la música melòdica, romàntica, amb ritme disco, era interessant.
No, però no va ser un bluff, eh? Jo, per exemple, com a detall, diré que als anys 90 a Berlín, posant una emissora de ràdio d'Oldies, encara posaven les Bàcara, una emissora alemanya, vull dir que realment va ser èxit a mitja Europa, això. Eh?
També és interessant que cantaven en un anglès, jo crec que, no sé si deliberadament defectuós, perquè es nota molt que són espanyoles.
Bueno, a mi em van explicar que aquestes noies sí, que estaven actuant a Canàries i que un productor alemany va dir se les van dur, no? I va fer aquesta producció i potser van aprendre anglès en un curso ràpido.
Però no sé si podrien haver-ho fet millor i van decidir fer-ho deliberadament una mica malament perquè es noti que eren hispàniques, no?
És possible. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll make for more.
If you want more chance.
Yeser I Can Boogie, original del 1977, que per cert, Jordi, d'aquell any en destaques dues, perquè va ser un any musicalment molt intens.
D'aquell any, sí, clar. Sí, l'altre que destaco és Stayin' Alive, clar, és que vigis, no els podem passar per alt, no? Una cosa així és impossible, no?
Ja, segurament va haver-hi un abans i un després dels Beatles, no?
Clar, totalment. La febre, Saturday Night Fever, allò sí que va ser el pic, no? El clímax de l'era disco. I, curiosament, va venir de la mà d'una banda que tenia un passat, que no era un... Era el contrari de Boniem, en aquest sentit, no? Mm-hmm. No era ni un producte, sinó que era una banda de veritat, i, a més, que portaven com prop de 10 anys funcionant, els Beatles. I tenien una trajectòria com a banda de pop, psicodèlica, experimental, amb uns discos conceptuals, que no tenien res a veure amb el que van fer a partir d'aquesta època, no? Quina música discotequera.
Però quan s'hi van posar, jo crec que també ho van fer molt bé. Oh, o sigui, van venir d'aquelles balades lacrimògenes i tal, molt ben construïdes, que agradaven molt, i quan es van ficar la música disco, jo crec que algú alguna vegada hauria de fer un homenatge als Beatles, tu.
Sí, és veritat. És
un perquè amb altra volta que... i tal, alguns pensen, ah, aquestes sorteres, no, els Bee Gees van ser molt grans.
És possible que els falsets aquests tiressin enrere una part de la gent,
Tot... No maníem els falsets,
Però és una mica trist perquè és un grup que s'ha anat apagant lentament, s'han anat morint un després l'altre, que només en queda un, crec, en aquests moments, que ara crec que treu un disc en solitari, per cert.
Ah, sí?
Cosa que també és una mica la demostració que el grup ja no existeix definitivament, no? I no han arribat mai a fer allò la gran gira de grans èxits, de retorn o de comiat, no ho han fet mai, no? En fi, queden els discos, com podríem dir, no?
Aquesta, com sempre, el Cocodril Club és una hora plena de bons records, avui concretament de records des de les pistes de ball. Estem celebrant 50 anys de discoteques, perquè abans d'existir les discoteques o boats, que és com es deien al principi, el que hi havia era sales de festa amb música en directe, no? Mm. I segons m'han explicat, quan van començar les sessions amb discos, el sindicat de músics o el gremi o qui sigui es van queixar molt perquè, clar, veien en perill la seva feina, i per calmar-los una mica, moltes sales de festa reconvertides en discoteques feien un combi, no? Feien una estona de discos i una estona de música en directe al principi, allò per anar fent la transformació, no? I, bueno, d'aquests 50 anys de discoteques, abans parlàvem que l'anomenada reina de les pistes de baile era Donna Summer, però a partir del 78 va tenir una rival molt potent en Gloria Gaynor.
Gloria Gaynor, sí, que és un nom associat sobretot a una cançó, n'hi ha alguna altra, però sobretot una que és I Will Survive, no? Que és una cançó que s'ha convertit en un símbol, no? De la superació personal, per una banda, el missatge que triomfal de que tirarem endavant malgrat totes les dificultats que la vida ens pugui dispensar. I després també hi ha coses, lectures paral·leles com les que ha fet determinats col·lectius gai, no?, que l'han adoptat també com a himne, i la Gloria Gaynor és una icona en aquest sentit, encara que ella ho porta amb unes certes ambivalències, perquè és una dona que es va fer de l'església evangèlica a principis dels 80. Jo crec que això del tema gai la incomoda una mica, però sap que també la seva clientela en bona part està allà i bueno, ho accepta.
Hi ha coses que no es poden evitar.
Evidentment, esclar. Sí,
són molt lliures d'agafar aquesta cançó com a himne.
Sí, clar, clar. També s'ha dedicat a I Will Survive, encara que té aquest missatge de superació com anímica, en realitat té un origen molt, molt físic, no? És a dir, que ella acabava de superar una operació de columna quan va enregistrar la cançó vella. Ella no és l'autora, en realitat, del tema, no? Però la lectura que ella em va fer quan la cantava era també de superació en clau clínica i mèdica, no? A veure si això, diguem-ne, si supero aquest moment, aquest tràngol difícil que ha passat, no?
Fa poc va actuar a Barcelona, no?
Sí, va actuar...
No, perquè, com tu molt bé deies, és una senyora d'un o dos èxits, però en canvi fa concerts i omple, no?, a Barcelona.
Sí,
ve molt de tant en tant, però quan ve funciona.
Fa força ple, sí, la sala Barts. I, evidentment, en la cançó de Will Survive va ser el gran hit de la nit. Va sonar, crec, al principi ja, com enllaunada, i després al final la va cantar. I Never Can Say Goodbye, també, que és l'altre hit potser fort que té, no?
Perquè tu continues anant a tots els concerts, pràcticament a tots.
Home, a tots és impossible, perquè n'hi ha molts. I, a més, n'hi ha molts que a vegades coincideixen la mateixa nit i s'ha de triar. Però sí, 3-4 a la setmana em faig,
clar, tranquil·lament. Tant si t'agraden com si no, però has d'anar-hi per feina i per fer la crònica, no?
Sí, però m'agradin més o menys el fet d'anar-hi i després d'escriure, i ja sí que m'agrada, encara que el concert no m'hagi agradat particularment.
I Will Survive, sobreviviré, Gloria Gaynor, que l'any 2000 va tenir una versió curiosa que es va fer molt famosa també a les discoteques, amb arranjaments diferents. Però seguim al 1978, Jordi, perquè va ser un any musicalment molt intens també a les discoteques, i aquell va ser l'any de Village People. Un altre invent, no?
Sí, aquest també és un invent total, sí, a l'americana en aquest sentit, i amb tots aquells personatges que cadascú tenia un rol, no? Hi havia un indi, hi havia un...
El policia.
Un policia, no me'n recordo quantes coses més hi havia. Sí. I era el folclore discoteque ja en la seva màxima expressió, no? I la cançó que he triat és a la MCA, que són les sigles de la Young Men's Christian Association, no? L'associació de joves cristians, que també ens trobem una mica en un cas com el de la Gloria Gaynor, que també es va associar molt a una certa causa gai, i això dels joves cristians també hi va haver una mica de tibantós, no? però bé, no ho van portar més enllà, i bé, va, evidentment ningú podia aturar l'èxit, no? La cançó va ser un hit brutal, no? Give me a Y, give me a M, hey! Give me a C, give me a M.
Aquesta és una revisió de l'IMCM que es va fer el 2003 per part d'un personatge anomenat Mr. Jam. Ja saps que la música dels Cocos va i torna. Però portem només 10 de les 25 cançons que, segons el criteri del company periodista musical Jordi Bianchotto, més representen aquests 50 anys de discoteques. No perdis la sintonia, perquè això continuarà a la nostra segona hora. Però per si has arribat tard, et recordem aquestes 10 que ja han sonat aquí al Cocodril. Del 1966, Black is Black de Los Bravos. Del 67, Pata Pata de Miriam McKeever. Del 68, Inagata de Vida, d'Iron Butterfly. Del 72, Halo Galo, del grup Noi. Del 74, You Are the First, The Last, My Everything, de Barry White. Del 75, Love to Love You Baby, de Donna Summer. Del 76, Sunny, de Bonnie M. Del 77, Yes, Sir, I Can Boogie, de Baccara. També del 77, Staying Alive, dels Bee Gees. Del 78, I Will Survive, de Gloria Gaynor. I també del 78, aquest IMCM, en la versió original de Village People.
Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Yourself off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man, there's a place you can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the Y. It's fun to stay at the
walk up the